un dilluns més a mig matí engeguem opinions. I ho fem els nostres tertulians, ens acompanyen Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, i tan bon dia és que un arbre que normalment treia fulla al mes de, a finals de març, ja està florint ara.
Molt bé,
perillosíssim.
Molt bé. Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Cristín Merlier, bon dia.
Bon dia, bonjour
a tothom. Ja t'has recuperat, Cristín?
Sí, quasi, quasi.
Home, avui ens vens amb màniga curta.
Sí, porque aquí dentro hace un calor.
Es que fa calor.
Fa calor, fa calor. Lourdes Auquer, bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga, encetem opinions d'aquest dilluns. You should change your ugly tie. You could fall and get another way. Apaguem la calefacció perquè l'Antoni té calor.
No, no, com que no es pot parlar.
L'Antoni té calor i va fent senyes. Molt bé, doncs som-hi. Tenim diversos temes sobre la taula, com sempre. El tema que mana és el que mana. I doncs comencem parlant sobre el nou president del Parlament de Catalunya. Perquè la cambra catalana doncs, ja té nou president i és Roger Torrent. Bueno, què?
Que, com tots els presidents de la cambra, són persones molt, molt agradables. Ho era Carme Forcadell, aquest...
I moderada, no?
Sí, és moderado, un noi molt presentable, molt educat, se'l veu molt, molt dialogant, molt bé.
Con buenas intenciones.
Sí, sí, sí. Una altra cosa és que vulgui dialogar l'altra part.
Guapo, però... guapo
joven,
sí,
sí. Guapo, joven. Bueno. ¿Qué más podemos decir?
Hombre, claro.
¿Qué más queremos?
Home, yo però... estamos diciendo que la Arrimadas es guapa, pues ahora también tenemos
sí.
Un guapo nosotros.
Bueno, es
guapa.
Pues que es el representant del poble.
Claro.
No, claro. Bueno, ha de ser, ha de tindre bona imatge.
Jo no.
Jo crec que poques coses han canviat. Vull dir, clar, el senyor Rajoy no fa més que dir que, bueno, que s'ha de tornar a la normalitat, s'ha de tornar a la normalitat, doncs ja hem tornat a la normalitat. Tenim un president de la Càmera del Parlament de Catalunya independentista, que és el que hi havia abans, ara...
Està disfressada, la normalitat.
I a més, no sé, sembla que l'estat espanyol no se n'entera. Ells es pensen que fiquen a la presó, i els jutges, i anar a declarar els jutges, i amb llibertat provisional, com la Forcadell, i es pensen que anar apartant a tota aquesta gent, doncs s'acaba la cosa, però no, van sortint de nous. I en sortiran de nous, i el govern tornarà a sortir gent nova, el Parlament de Catalunya hi ha molta gent nova, i si es carreguen aquests, doncs en vindran uns altres, i uns altres, fins a més de 2 milions, que això sembla ser que aquest número encara no l'han acabat d'assimilar.
Sí, no sé. I que s'ha repetit, i amb unes eleccions que va convocar el propi Rajoy exercint de president de la Generalitat.
Sí.
Sí.
Aleshores, clar...
Está bien que lo hayan votado.
Les eleccions han estat perfectes, hi ha hagut un rècord d'assistència, de participació, han guanyat netament... bueno, va guanyar un partit, però les coalicions són el que són, estem en democràcia, i tot funciona perfectament bé. Ara li toca al govern... complir la paraula que va donar, amb normalitat, com estem dient tots, retirar el 155.
Però és que cada uno tiene un sentido de la normalitat diferent.
Sí, però la normalitat que hi ha ara...
Què és la normalitat?
És la mateixa normalitat que hi havia, si fa aproximadament és el mateix que hi havia.
La normalitat del senyor Rajoy no és la normalitat del senyor Puigdemont, no és la misma normalitat.
Ni la meva.
Exactament, la meva tampoc.
Claro.
O sea que vamos bien.
Però vol dir que la normalitat que hi havia abans, que és la mateixa que hi ha ara, és la normalitat. Això és el que és normal, no?
Clar. Bueno, ja hablaremos de la normalitat.
Sí.
Bé, en tot cas, la realitat és aquesta, que hi ha un nou president. Com bé dèieu, el discurs doncs, va ser força conciliador.
I criticado,
Home, sempre és criticat. Qui parla doncs, i té veu pública sempre serà criticat.
És verdad eso, mira, me suena.
No hi ha volta de full.
De totes maneres, Sònia, no hem d'oblidar mai, i una vegada més, de que nosaltres, els ciutadans, vam complir amb el nostre deure, que era anar a votar. Ara és la feina dels polítics, que per alguna cosa són funcionaris públics, que viuen del sou que els hi paguem nosaltres.
Sí, clar.
I aleshores, els que han
de portar... política.
Naturalment. I governar el país i portar-lo cap al bé, no cap al mal, és feina dels polítics.
Guerra santa.
Sí. Per tant, nosaltres deleguem amb ells, la gestió del país, clar, pues ho han de fer bé. I si no ho fan bé, pues fora, fora i fora. Uns altres.
Exactament. Clar, ahí estamos.
Bé, sí, el president Torrent va fer un discurs que va ser criticat per la CUP i després també va ser criticat per l'oposició.
I per sí. Puigdemont, tampoc no li va agradar.
Però això està bé, perquè... com deia Don Quijote de la Mancha, que deia ladran, pues cabalgamos, no? Vol dir que...
De ladrar si, se ladra mucho
si últimamente. Si ladran vol dir que anem bé, no? Que estem fent
bueno, feina, pues
no?
A ladrar, anda.
Mira, la primera feina la té demà passat.
No, avui ja.
Avui és o demà passat?
Avui ha d'anomenar... De fet, jo crec que ja a hores d'ara ja el deu haver anomenat.
Ja ho ha fet.
Ja sí. Ho ha fet, no?
Sí. Anomenat... Ha dit que l'únic candidat amb prou suport per ser president de la Generalitat de Catalunya
és el senyor...
És en Carles Puigdemont.
Però ell ha parlat amb ell ja o no, encara?
Això ja no ho sé.
Però havia d'anar a Brussel·les a parlar amb ell.
És el fugitivo.
A Copenhague.
Sí. Avui no hi és, a Brussel·les.
Ell havia d'anar a Brussel·les a parlar...
Avui està en Dinamarca.
Clar, el president de la cambra ha de parlar amb tots els grups. I aleshores, en funció del que li diguin...
A veure, ell ha demanat una reunió amb Rajoy, de moment.
Però és que hace tiempo que pide eso.
No, home, en Roger Torrent,
eh? Ah, perdón, estamos hablando no del señor Puigdemont.
Roger Torrent ha demanat una reunió amb Rajoy i doncs queda pendent la investidura, que estaria previst que fos entre el 29 i el 31 de gener.
La investidura del president de la Generalitat.
De la Generalitat.
Però, diguéssim, el seu reconeixement de càrrec, que normalment el sanciona l'habitant de la Zarzuela, això s'ha fet ja o no?
Com?
No, i jo crec... La
firma.
Sembla ser que...
Sí, l'ha rebut a l'habitant de la Zarzuela?
No, però és que això, fins que sigui proclamat, no ho rebarà.
No, ell ja està. El president.
No, quan
a veure, situem-nos, que tenim aquí un embolicat.
Sí,
és que a mi me desorientas, Antonio.
Que no saps qui és l'habitant de la Zarzuela.
Sí, però...
Sí. Más o menos me he ubicado.
Què li passa a l'habitant de la
Zarzuela?
És que l'habitant de la Zarzuela, fins ara, excepte en el cas de la senyora Forcadell, rep el president de la taula del Parlament, i diguéssim, sanciona el càrrec.
Sí, li notifica qui ha estat elegit.
En el cas de la senyora Forcadell va dir envíame un mail i no hace falta que vengas.
Ahora me acuerdo, sí.
Sembla ser que això ho fa a totes les comunitats, per això. Sembla ser que...
Que envia un mail i no hace falta que vengas.
Que no rep a ningú. Sembla ser que és normal.
O igual ho fa per WhatsApp.
Clar, com que ara hi ha tecnologies noves, doncs, potser dius, home, no cal que vinguin i no es gastin els diners de l'AVE o de l'avió. De fet, però això ho ha de fer quan sigui investit, quan sigui proclamat. Ara encara no, ara és l'únic candidat. Com a candidat al rei...
No em refereixo al president de la Generalitat, em refereixo al president del Parlament.
Però el president del Parlament, quan ja ha estat elegit president, ha d'anar a notificar-ho al rei. I llavors el rei signa...
Aquest és el tràmit.
És quan le dice, mandame un mail.
Sí, aquest és el tràmit que ja em refereixo.
Quan sigui elegit, ara encara no.
No sé, ja ho està.
No ho està. Està elegit com a candidat.
Que complicat.
Però ara el Parlament ha de votar si l'accepta o no.
Ah, sí?
Això el president de la Generalitat. Però no em refereixo al president de la Generalitat. Em refereixo al president del Parlament.
No
de la Generalitat, el president del Parlament. El senyor aquest guapo amb barba, que no recordo el seu nom i que és nou.
Roger Torrent.
Roger Torrent, aquest.
Però, a veure, estem parlant de lo mateix i no ens acabem d'entendre.
A l'altre no el rebrà mai. En Puigdemont no el rebrà mai.
No, no creo, no.
El Roger Torrent, el president del Parlament, ha d'anar a notificar el rei quan ja ha estat elegit president. No elegit candidat.
Quan ha estat elegit president de la Generalitat. Però l'Antoni vol dir el president del Parlament, si ha d'anar a presentar-se a algun puesto.
A presentar-se.
Clar. Això és el que li va passar a la senyora Forcadell, que s'oferia per anar a la Zarzuela, i l'habitant de la Zarzuela li va dir que envia'm un mail i ja no fa falta que vengues.
Però això quan va ser elegit el president Puigdemont?
No, la senyora Forcadell.
Bueno, va, és igual.
Aceptamos el pulpo.
Estem instal·lats en el bucle aquí ara, no?
Vale. Vamos a votar, anda.
Tirem endavant.
És que no serà que ens falti
president. Tornem amb el tema, va, tornem amb el tema.
Bueno, tornem...
A veure, qui ha d'anar a veure el senyor habitant?
Bueno,
Bueno, a mí me cae bien, ya está.
¿Qui? ¿Qui et cau bé? L'habitant, doncs.
Torrent, el senyor Torrent.
Ah, sí, cae bé. Sí, cau bé tothom.
A veure, aquí, per marxar una mica del bucle...
No, que estem bé, el bucle.
Resulta que la mesa del Parlament ha d'acceptar el vot delegat dels que estan a la presó i dels que estan fora del país. I aquí està una mica el quid de la qüestió. Segons el reglament, això és una interpretació de la mesa. La mesa ha d'interpretar. I si la mesa diu i considera que aquest vot es pot delegar, s'ha d'acceptar, cosa que l'Estat espanyol diu que no. Però, clar, el reglament és el reglament, i el reglament l'ha d'interpretar la mesa del Parlament i decidir-ho, i si cal, votar que voti el Parlament. Però això a Madrid sembla ser que no els hi acaba d'entendre. Quan hi ha una interpretació del reglament que no els hi agrada, diuen que és il·legal, i ja està.
Escolta'm una cosa, i bueno, si per alguna circumstància, sigui a Dinamarca o d'on fos, detinguessin a Puigdemont, candidat a la presidència de la... Millor dit, encara és el president de la Generalitat.
Home.
Bueno. Encara ho és.
Hi ha hagut eleccions, eh?
Bueno, però encara ho és. No. Serà en funcions...
Bueno, en funcions em sembla... Crec que és la Soraya.
Encara que li va usurpar...
Jo em sembla que no és president.
No. Oficial... Bueno.
Per mi, igual que per mi el règim oficial segueix sent la Segona República.
Perdona.
El govern legal és la Segona.
Cadascú, evidentment, té els sentiments que té i que cadascú és lliure de pensar i de sentir i de creure el que vulgui. Però la realitat no és aquesta.
De manera oficial, crec que és la Soraya Sáenz de Santa Maria la presidenta.
També,
de manera oficial. Una altra cosa és que tu no li consideris...
Això perquè han aplicat el 155 a la brava.
Ah, bueno, però és que l'han aplicat.
Pel motiu que sigui.
Això mateix.
És que està aplicat, és la realitat.
Llavors, aquí hi ha una majoria que, clar, si tots els que han estat elegits poden votar, doncs està claríssim qui sortirà. Però, és clar, aquí el tema està en que alguns no els deixin votar, ja sigui perquè estan a la presó o ja sigui perquè estan a Bèlgica. Llavors, aquí, si la mesa interpreta que aquests vots poden ser delegats a altres, doncs aquí no hi ha problema.
Els que estan a la presó sí que han pogut delegar el vot.
Sí, han dit que sí.
Sí, però ara la investidura ja no està tan clar.
Però si, per exemple, detinguessin en Puigdemont, l'honorable president Puigdemont, el detinguessin, una vegada està detingut, també podia delegar el vot, no?
Sí, clar. Llavors és quan pot delegar el vot.
Ai.
Però és que tot això és molt complicat. I aquests dies...
Sí, una complexitat.
El que no entenem res, els que no sabem res de còdics penals i còdics...
Perquè tot és judicial.
Civils.
Sí, està judicialitzat tot.
No sabem res, però aquests dies estem aprenent molt, eh?
Sí, és veritat.
I quasi ens sabem alguns articles de memòria... punts i comes incluïts, eh?
Sí. A la meva època, una carrera d'enginyer era una carrera bona, una carrera de medicina.
I ara què?
Ara és dret.
És dret.
Sobretot ser politòleg.
Sobretot
aquí,
sobretot en este país.
Professió, un politòlogo.
Doncs aquí la qüestió és aquesta, no? Que la mesa consideri que es pot delegar el vot i l'Estat espanyol diu que... Bueno, el senyor Rajoy, i tots els del Partit Popular diuen que això és il·legal. Bueno, si ells s'han inventat que això és il·legal, el que considera legal el Parlament de Catalunya, ells consideren que és il·legal, doncs aquí estem una altra vegada amb el bucle.
Sí, en l'impàs.
Ja tenim un altre bucle.
Un impàs.
Vinga, en tot cas, la mesa del Parlament, recordem que està formada per sis homes i només una dona. Eh? Mm-hmm. És una mesa que, evidentment, no hi ha paritat, i això també ha sigut criticat.
Sí, és clar. Sí.
I per què només hi ha una dona?
No ho sé, només hi ha una dona.
Perquè si no és
bueno, així. Perquè són els que els partits han decidit, i clar, si el partit ho decideix... Doncs
però,
què vols?
Perdona, però a tots els partits que hi ha a l'espectre parlamentari de Catalunya, les dones ocupen posicions
fortes.
Molt altes.
Ui.
Des de la CUP fins a la pròpia exconvergència, Marta Rovira... Mm. La senyora Arrimadas, hi ha moltes dones, potser d'on hi ha menys és el Partit Socialista, però els altres partits tenen dones. Bueno,
el PP no n'hi ha cap.
Clar, és fàcil comptar el PP perquè són 3 més 1. I no n'hi ha cap.
La CUP i el PP són dos partits que no cal ni mencionar-los en aquests moments en quant a composició de la mesa. I els altres partits, doncs, no, però, esclar...
Podríem presentar una candidata?
Sí, però diuen que ho faci l'altre. clar, bueno, clar. Clar, si no els obliga ningú, els de Ciutadans diuen, bueno, és que no tenim, el que volem nosaltres és un home.
Pues, és un reflejo automàtico.
Clar.
Bueno, pues és un tema de confiança que té el president del partit...
És un tema molt complex,
també. Amb els
també.
Membres del seu partit.
Clar.
Ja, ja, però mira...
Jo veig a la senyora Marta Rovira amb poder i veig senyores dels altres partits amb poder. I ja no diguem a la CUP, que es parlen fins i tot en femení.
Sí, sí, però clar. Sigui com sigui, la mesa està constituïda d'aquesta forma, només hi ha una dona. Sí, sí.
Però vull dir que si no hi ha més dones és perquè les dones no voleu, eh?
Ah, pot ser.
A veure, aquest tema ja... Sí, ara no sé.
És moment,
no,
també
no
pot
és moment
ser.
De treure el tema.
L'únic
sí,
partit...
Sí, només cal veure les llistes qui les encapçalaven, pràcticament tot homes...
Que raro, eh?
No?
Muy raro.
Sí, però això és una anomalia.
Comencem per aquí.
L'únic partit que ha complert és Esquerra Republicana, que ha presentat un home i una dona. Això està claríssim. Els altres partits no han estat per la labor.
I la CUP és assembleària.
Però la CUP no té cap lloc a la mesa.
No, al final no hi participa.
No, la CUP a la mesa no.
Hi ha dos
no,
de
no.
Ciutadans, dos de Junts per Catalunya i dos d'Esquerra, i un del Partit Socialista. Clar, el Partit Socialista, si només hi ha un, doncs un clar. Home. Vale, ja està. Mm. Però Junts per Catalunya i Ciutadans són els que no han posat un ni un, sinó han posat dos.
Bueno...
Clar.
Serà perquè la senyora doncs, Arrimadas no vulgui.
Els hi fem una creueta, molt malament.
Fem molt malament, això, no?
Això.
No ens sembla bé, no ens sembla bé, si no ens sembla bé ho hem de dir, no? I que per això estem aquí, per opinar.
La que mana Junts per Catalunya sembla ser que és una senyora, ara, no?
Mm-hmm. Sí.
Que és una senyora que...
I l'anterior presidenta del Parlament era una senyora.
També.
L'excel·lentíssima senyora Carme Forcadell.
Ves que és el problema de sempre. Les coses no s'haurien d'avaluar si és home o dona, no. Sinó per les capacitats que té de dur a terme
persona,
una feina.
Com a persona.
I aquest és el problema.
Jo,
malauradament, en un món tan masclista, estem com obligats a mesurar-ho d'aquesta forma.
Exacte. Però jo no ho veig discriminatori, tenint en compte que la president sortint era una senyora. No, bueno, és igual.
És que som persones.
Només he dit això de la mesa del Parlament, que una dona només, doncs jo crec que hi hauria més capacitades per fer aquesta feina. Ja està. Bueno, només dic això.
Us en doneu compte que hi ha discrepància també entre vosaltres?
Home, és que n'ha d'haver, no?
Clar que sí.
La directora del programa és una dona, així que ho sento, però... per imperatiu...
Escolta, que tu i jo estem en inferioritat, dones,
eh?
Tu i jo estem en inferioritat,
som majoria. Majoria.
Així que porteu-vos a bé.
Per així que
som demòcrates.
Per imperatiu legal ho acatem.
Sí.
Ja està.
Ara sí que
aquí no cal que assumim aquest imperatiu legal.
Sí.
Però, vaja, doncs, deixem ja, si us sembla, el president del Parlament, no? Donem-li uns dies de marge, a veure...
Sí, pobre hombre,
com actua.
Espera.
Perquè, clar, jo imagino que tot això li ve de nou, també, no?
Sí,
encara que és
no?
un home que està posat en política
sí,
fa molts anys, no és el mateix ser alcalde d'un municipi que passar a ser doncs, el president de la cambra, no? És diferent.
I en aquests temps...
Els polítics de Catalunya, en aquests 3 mesos, han après el que els polítics d'Espanya amb 60 anys.
No, però ja era portaveu, ja té un cert rodatge.
Té un bagatge.
Ja
ha sofrit bastant, no?
Té un bon marrón ara per això, perquè, clar, hi ha la possibilitat de que si accepta els vots delegats aquests dels quals parlàvem, doncs és possible que hi hagi una querella al Tribunal Constitucional i després veurem si ell desobeeix o no. Crec, de totes formes, crec que ell no està massa disposat a desobeir, eh? Jo crec que aquest senyor el que vol és fer les coses bé i no jugar-se així bueno, tant com els altres abans.
Jo el que penso, i crec que amb Catalunya i els catalans,
no sé si podrà,
de que nosaltres n'aprenem dels fracassos.
Ja,
mentre que hi ha països que es guien per l'orgull i que, malgrat que els hi peguin castanyes per tot arreu, el seu orgull els fa tirar sempre recte, aquí Catalunya m'apresta dels fracassos i canviarem de tàctica.
En les crisis estan per aprendre.
Clar que sí.
De moment, la primera patacada ja la van rebre els altres, ja tots estan imputats i amb llibertat provisional i totes aquestes coses. Jo penso que ara, doncs, bueno, aquest president esperarà que les coses caiguin de madures, no? Perquè la cosa caigui pel seu pes, quan sigui tan evident aquesta repressió per part de l'estat espanyol, sigui molt evident de cara a l'exterior, de cara, de moment, bueno, bueno, avui ara tenim, bueno, crec que és el tema que ve ara, no?
Vinga, sí, digue-ho, va.
No, el president Puigdemont, doncs,
està
a Dinamarca, a Copenhague, convidat per la Universitat de Copenhague, a fer una conferència, i clar, el tema està en que a tots els diaris, sobretot els espanyols, han dit que, ui, ara Dinamarca ara tornaran a reactivar l'ordre internacional de detenció, sí, i el detindran, sí, i no sé què. Jo, francament, no m'ho crec, no crec que l'estat espanyol, perquè ara la Fiscalia ja ha demanat al jutge, sí, Llerena, sí, que activi aquesta ordre de detenció internacional. I la Fiscalia ja ho ha demanat, que ja sabem, la Fiscalia és una mica el braç del govern.
Ah, sí? No m'ho hagués pensat mai. Pensava que el fiscal era el senyor català, reprovat dos vegades.
Però això és oficial. Vull dir, la fiscalia depèn directament del ministre, no? Que tinc entès.
No hauria de ser-ho, eh?
Del tal senyor
català. La justícia és imparcial, eh?
Doncs jo penso que la fiscalia demana que s'activi, demana al jutge que activi aquesta ordre, hay que detenerlo, molt bé. Però el jutge, que serà el que finalment signarà i que finalment... Si li passa el mateix que va passar a Bèlgica, serà el que es menjarà el marron, tot el ridícul una altra vegada. Sí, no crec que el jutge vulgui córrer el risc de tornar a córrer un altre ridícul.
Que aquest jutge ja va revocar l'euroordre.
Per això ja seria la segona vegada.
Ara no dirà que sí, que l'activa, quan la va revocar.
Imagina't, clar, és que aquí està el tema, no?
És un marron,
Clar...
És que sí, és un marron, sí.
Com veuria l'opinió internacional que hi hagués
ja
un altre ridícul?
Ja,
perquè ara, de moment, el podrien detenir
a Dinamarca.
El podrien detenir i tenir-lo uns quants dies retingut i evitar que vingués a la investidura, que es veu que sembla ser que aquesta era la intenció de l'estat espanyol, d'evitar que pogués venir. Però, clar, si se'l queden, pot passar com a Bèlgica, que finalment a Bèlgica diguin, escolti, això no és... I llavors la justícia espanyola com queda una altra vegada? Amb la qual, perquè, clar, es parla de que Dinamarca es veu que el delicte de rebel·lió està castigat amb cadena perpètua.
I sí, ells... però és con armes, és con violència.
Ah, exactament.
Con per violència.
Tant, com que segurament... a més, a Dinamarca tenen processos independentistes en marxa a les Isles Feroe i a Groenlàndia. Que això...
Estan fora de la Unió Europea.
Però Groenlàndia ja està fora.
No, però tenen un règim especial molt obert. Fins i tot, sembla ser que Dinamarca, perquè a Groenlàndia hi ha molt de petroli, els havia proposat que es quedessin amb el petroli de Groenlàndia i que tiressin endavant, però sembla ser que Groenlàndia no estava capacitada, no té les estructures suficients perquè hi ha molt poca gent, i a més a l'hivern hi ha un clima, vull dir, tot és gel, no hi ha unes estructures. I les Isles Feroe passava el mateix, hi ha molt poca gent i molt poques estructures, i segurament no es veien capacitats a ser un país. Però jo recordo que les Isles Feroe, en els campionats europeus de futbol, tenen un equip de les propi, Isles Feroe, sí, un equip propi. O sigui, tenen uns règims autonòmics, bueno, boníssims, no?
Sí. No passa com Tabàrnia, no?
No passa com aquí. És a dir, que és un país, Dinamarca, que el tema autonòmic, doncs, el respecta com a bon demòcrata que és una democràcia ben reconeguda a Europa, amb la qual jo penso que el Puigdemont ha anat molt tranquil a Copenhague, cap problema, i que el jutge no s'atrevirà a dictar l'ordre aquesta.
Bueno, no el subestimis, eh? Últimament no subestimem res, eh?
Bueno.
No. El gran problema que hem tingut a Catalunya és subestimar la capacitat de gestió del govern a Espanya.
Bueno.
No ho teníem. Sí, pensàvem que ho farien, eh?
Però jo penso
pensaven que ho iban a fer d'altra manera.
Jo penso que el Puigdemont, abans d'anar cap allà, s'haurà assessorat bé i fins i tot no m'estranyaria que hagués demanat garanties a l'estat, al govern de Dinamarca, eh? Suposo, perquè, clar, no crec que se la jugui així. I si se la juga, a lo millor és que vol que el detingui.
És una provocació.
És una provocació més i la seva intenció és que el detinguin perquè de cara, doncs, encara que després no l'extraditin, eh? Però que de moment el detinguin, perquè això seria també un cop mediàtic brutal.
Sí. Mira, és que són sus armes, no tenen altres.
Tot el món ens està mirant amb lupa,
sí,
i qualsevol cosa que fem...
Això és gràcies a ell.
Tu observa una cosa. El senyor Rajoy, president del govern d'Espanyol, sigui per pressions d'Europa, el que fos, per convocar eleccions. S'han fet. Ha sortit...
I què?
Ha sortit un candidat que pot ser investit president de la Generalitat. Sí. Si ve Espanya i el detenen,
fatal.
El món es preguntarà, però què és això?
Què és això? Clar. Clar.
I si no el detenen, se li tirarà mitja Espanya a sobre.
Sí, també. Ah,
no, ell està en una postura molt mala. Eh? Mala. Sí.
Però és que el món...
Com ja, per no ja, dormir, eh?
Quan van retirar l'ordre, ja el món ja es va quedar una mica astorat, perquè van dir, aviam, aquest senyor ha fet un delicte o no? Perquè, clar, que dictis una ordre de detenció i del cap de 15 dies diguis, no, ara la retirem. Home, què vol dir? Que aquell senyor no ha fet aquell delicte? O per què l'ha retirat? Sí. Clar. De fet, ja sabem per què la van retirar, per evitar un ridícul. Però, clar, de cara a fora, diuen, escolti, si diu que aquest senyor el detinguem perquè és un delinqüent, i després resulta, no, ara no el detinguin.
Però Espanya va mobilitzar totes les instàncies judicials belgues per després retirar-lo. I a Bèlgica es veu que ha sentat fatal.
Home,
ell se presentó a la justícia.
Oh, clar. Sí, clar, a les 9 del matí.
Espanya...
No és un fugitiu.
No. Exacte, no, Espanya...
No, no
ell està exiliat d'Espanya, però no és un fugitiu.
Exacte, és un exiliado.
Espanya estan dient que fuig de la justícia, que és un covard,
no,
que s'amaga...
No,
que
va, però no s'ha amagat
mai. Ell, quan va, saber, ell va marxar a Bèlgica i quan va saber que el buscaven, doncs va presentar-se a la justícia belga.
Exacte.
També fugen de la justícia... els que haurien d'estar imputats amb el cas Gürtel i s'amaguen.
Bueno, pero claro. Esto, bueno...
Hombre. O és que hi ha dos justícies?
Ells diuen... Ells diuen...
Espanya diuen tantes barbaritats.
Algo por el estilo.
Tantes barbaritats. Sí, sí. L'Anna Rosa s'està ficant un altre cop, que si s'ha comprat una mansió en lujosa, que
qui?
Si... L'Anna Rosa ho va dir l'altre dia. A
en Puigdemont?
Que el Puigdemont s'havia comprat una casa, ha sortit una casa...
Però si ja té una casa preciosa a Girona, que és el millor país del
no,
món.
No, pues diu que s'ha comprat una mansió allà, bueno. Que viu a costa... Tot això són mentires que estan dient.
Amb tot el respecte a Lourdes, el que digui Telecinco...
Sí, bueno,
per això...
Sí, una pagant la Shakira
no
amb el que va dir Teixeira.
La llàstima és que l'escolta molta gent, eh?
Bueno, però nosaltres procurem no fer publicitat.
No,
sí, tant.
Sí, sí.
El drama d'Espanya és que la gent escolta i no pensa.
Això mateix.
A Espanya només diuen que és un fuig de la justícia. I la realitat és que es protegeix de la injustícia.
Clar.
La paraula exacta.
Toma,
no?
Molt bé, eh?
Molt vale?
Precís, eh?
Mira, m'ha sortit rodó avui, això.
Sí, senyor.
Avui tinc bon dia.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Molt bé, doncs ja veurem. Recordem que a les dues és quan té previst fer aquesta conferència a Puigdemont, a Copenhague.
A les dues, sí.
Sobre la situació de Catalunya.
Sí, clar, clar.
L'arribarà a fer?
Sí, clar.
Sí.
Torna avui mateix?
Segur.
Té previst tornar avui?
No. Crec que demà té una altra conferència a un altre lloc. Sí. O no sé, alguna cosa així, eh? O sigui,
aprofita el viatge.
Aprofita bé el viatge.
Claro.
Sí, sí. Segurament li deuen pagar. Igual li paguen.
Igual ara podem ir a verlo. A Dinamarca. Podríem ir a verlo, no? A Dinamarca.
Bueno, a partir d'ara ja té un sou.
Dinamarca.
Ja té un sou de diputat al Parlament de Catalunya a partir d'ara ja, eh?
Sí,
ara ja té un sou.
Ell va renunciar...
2.800 i pico euros
renunciar...
al mes.
No està malament, eh?
El sou
bueno, de... que va renunciar al... el pagament per ser ex...
President, no?
President, sí. Va renunciar.
Sí.
Sí.
Això també és una cosa que Espanya no n'ha entès.
Claro.
No, tampoc lo dicen.
Clar, perquè ells no renuncien a res.
Prescindir d'un xollo.
Tu has oído que lo digan? Que lo comentan? No lo comentan
sí,
mucho,
no
eh?
Res.
Bueno, no,
bones,
se sorprendieron
no
de que un polític renuncia
a... Que tiene casas de lujo, sí, pero esto no.
Sí,
claro.
Que va a restaurantes también. Sí,
sí claro. Sí. Come, fíjate, es que
sí,
come.
Sí, sí.
Qué horror.
Bueno, que vagin dient. Diuen.
Sí,
ja està. Doncs ja està.
Que diguin. I mentrestant, a quants punts està el Madrid?
Vinga, parlem... A veure si us sona alguna cosa. El número 87.
87 milions. No, 87 sol, no, eh? 87 milions.
Ah, sí. Sí.
Ah, sí. Sí. Esto es por alquilar un barquito.
Doncs, segons el senyor Zoido, que l'altre dia doncs, va revelar l'import de l'operació Copèrnic.
Sí. Copèrnic, que bonic.
I doncs va dir que això, que ascendia 87 milions d'euros i es va lamentar perquè és un alt cost que han de pagar tots els espanyols.
Ah, però jo trobo barato amb les factures que presenten a Espanya. Jo
també crec... va lluar l'acció exemplar dels cossos estatals i culpava de violència a víctimes, a polítics i a Mossos.
Sí.
Sí, sí.
Llogar tres vaixells, tindre'ls aquí com tres mesos. Amb 10.000 persones per alimentar, alguns dormien als hotels, amb 87 milions d'euros, és calderilla, eh?
Sí. Jo crec que s'ha quedat molt curt, francament. Sí? Però ja estem acostumats a les mentides, per sí. tant...
També, pode ser una mas.
Jo penso que... Sí, sí,
clar. I tot plegat, partint del Puigdemont una altra vegada de president.
I per haver arribat a la normalitat com s'ha arribat ara, o sigui que estem igual que abans.
Igual que abans.
O sigui, si abans de fer aquest gasto que diu ell que s'ha fet, no haguéssim fet res, però res, eh? O sigui, en comptes de 87 milions, el gasto hagués sigut zero, no hi ha res. Què? Estaríem igual, no?
No, sí, és que perquè... tu analises fredament els fets i veus que si era per una qüestió política, ha sortit malament perquè el Puigdemont pot ser president de la Generalitat de nou, com si no hagués passat res. I, per altra banda, el prestigi dels cossos de seguretat del govern espanyol, amb la càrrega del 1 d'octubre, per molt que vulguin maquillar la història, ha quedat amb entredit.
Sí,
que... bueno, perquè les garrotades que van pagar s'han filmat.
Això un, i l'altre no haver trobat les urnes, un altre, un altre també.
Jo en tinc una petiteta a casa boníssima, que la vaig comprar al quiosc.
Prestigi, el prestigi entre la repressió policial i no haver trobat les urnes, jo penso que aquí no han quedat gaire bé, que diguem.
No.
Per tant, si ells haguessin deixat votar el dia 1 d'octubre i haguessin dit, bueno, això de l'1 d'octubre, com que és il·legal, no val per res, però no haver pagat a ningú, ni haver tancat cap col·legi, ni fet res, absolutament res de res de res,
i el govern...
estaríem igual que ara, i s'hauríem govern... estalviat els 87 clar. Milions. Dic
I el pitjor del cas és que el govern monocolor d'Espanya, que va orquestar tota aquesta maniobra, quan s'han fet les eleccions a Catalunya, ha tingut uns resultats electorals com per oblidar.
Bueno,
vull dir, no, cuidado.
Per oblidar i per...
Els rèdits són aquests.
Sí, sí.
I a lo millor han incubat un enemic polític.
Això sí.
Vull dir que els ha sortit l'operació rodona, eh? Malaguanyats, 87 milions. Amb això haguéssim pogut fer l'autovia de Vilafranca.
El que no va, explicar Zoido és d'on havien sortit aquests diners. De quina partida havien sortit.
Clar.
I tampoc va desglossar la xifra en diferents partides. No se sap exactament, per exemple, què va costar llogar el vaixell de... dels piolins.
Piolins. Els vaixells, els vaixells, que
són
hi havia
tres, no?
Dos a Barcelona i una a Tarragona.
Tres
no?
vaixells, tres. Sí.
I això val una pasta, eh?
Val una pasta.
No solament el lloguer, sinó l'aparcament. Bueno,
i les tripulacions.
Les tripulacions.
El manteniment, tot, no?
Amb aquests diners els sí que haguéssim pogut donar un sopar millor, no?
Sí.
Clar.
I a més aquests vaixells eren ferris que feien rutes, n'hi ha un que feia la ruta de Gènova, Barcelona i Tunis, em sembla que anava.
Bueno, ells van pagar el lloguer. Suposo,
Tanger.
Bueno, sí, en aquest cas els van llogar, ja està.
Sí.
Els van llogar i pagar, clar, lògicament.
Sí.
Sí que és veritat el que diu la Sònia. Si diuen que no hi ha diners per res i que s'han de fer retallades d'hospitals i tot, ja resulta que de cop apareixen 80... És que no sé quants hospitals es poden obrir amb 87 milions,
sí.
I quantes habitacions que hi ha tancades.
Esto es hacer política.
Bueno, això és gastar el diner públic sense to ni so.
Això bueno, però és que el gasten en tantes coses, no?
Sí. Mira, podien rescatar l'autopista.
Bueno, podríem dir moltes coses.
L'autopista, segons un compromís del Ministeri de Foment, aquesta autopista de Tarragona a Vilafranca, a primers d'any, que és quan estem ara, havia de començar a ser gratuïta.
Bueno, acabava la concessió, però sembla que Abertis es vol vendre les autopistes. Que o les comprava CS o les comprava el grup italià, l'Atlantis.
Bueno, no ho sé, però el cas és que el Ministeri de Foment...
La concessió acabava.
El Ministeri de Foment va dir que seria gratuït de Tarragona a Vilafranca, fins a Vilafranca. El mateix tram gratuït que ara hi ha fins a Torredembarra seria fins a...
Pues amb aquests 87 milions d'euros pots indemnitzar la concessionària.
El ministre Iñigo de la Serna va dir que es comprometia.
I es posaran les pantalles acústiques, també. Perquè no, Roda Barà no tingui soroll d'autopista tot el dia.
Bueno,
estos son lujos.
Va, no marxem tant de tema.
No, sí, que és veritat. Que ara
no, però són 87 milions d'euros, Sònia, que donen...
Sí, clar, però ja estan gastats, ja no els podem recuperar.
Ja no estan. Ja no estan.
Ah, llavors, clar, no han de demanar explicacions...
No, jo que també volia recordar és que...
Amb el Castor són 1.300 milions que estarem pagant durant 30 anys.
I el Cristiano Ronaldo saber el que ens ha costat.
Bueno, va, sí, canviem ara. Perquè,
seguint amb el tema que parlàvem,
seguim amb el tema.
Recordar que Roger Espanyol va perdre un ull per culpa d'una bala de goma.
Sí.
Sí.
I que el tema no n'ha necess... no, jo no n'he sentit a parlar tant com quan va passar el cas d'Ester Quintana. No sé no. si esteu sí. d'acord.
No, no és lo mismo, no. No s'ha oído igual, no.
No. Ah, vull dir, el fet és el mateix, no? Sí. Una policia, doncs...
I encara com no li cobren per haver deformat la bala, pobre noi.
Pobrecito.
La Renfe, quan atropella algú, encara demana indemnització a les víctimes.
Ah, sí?
Sí.
Sí, sí. Va ser la bala de goma d'aquella noia primera, sí. va ser
d'ella
disparada.
D'ella se habló mucho.
Va ser la primera, i quan una cosa és la primera sempre sí. se'n parla més. Va
ja
ser,
nos acostumbramos.
Va ser disparada pels Mossos d'Esquadra.
Sí.
I arrel d'allò es va prohibir a Catalunya sí. la utilització de bales de goma. I aquesta vegada ha sigut la policia espanyola.
És a l'inversa.
Nacional.
Clar, i a més fent servir un material que està prohibit a Catalunya.
Pues els han condecorat, Els han condecorat,
bueno, aquí està el tema. Totes
les tropes aquestes que han intervingut en el procés.
Sí, han comprat les medalles, ja. Sí, 12.000 medalles han comprat aquest any. Sí, 12.000. 12.000 medalles.
És una manera de justificar-se.
Ja ens ho pensem.
És una manera de justificar-se, ja està.
Sí.
Molt bé, doncs, en tot cas, aquest, doncs, és la despesa, si ho va dir el ministre, i, doncs, cadascú és lliure d'opinar el que vulgui, no?
Sí.
Anem a parlar d'una manifestació que va tenir lloc dissabte, em sembla que era, a Guàrdia Civil i altres cossos de l'Estat, que demanaven, doncs, igualar el sou amb els policies autonòmics.
A Barcelona.
La manifestació va tenir lloc a Barcelona i van assistir unes 35.000 persones vingudes d'arreu, eh?
Sí.
35.000?
Diuen alguns mitjans.
Ah, bueno, que ja ballen els números.
Bueno, això segons qui ho diu, sí.
Tants policies van vindre a reivindicar?
Clar, suposo policies i familiars, no durien ser tot policies,
aquests
no?
Aquests també venien a reivindicar.
Clar.
Oh. Bueno, home, clar, una manifestació...
Però una reivindicació de salari normalment van els protagonistes.
Sí, bueno, però el cas és fer més gruix.
Quan hi ha manifestacions...
Per allinar un poco más.
Però quan hi ha manifestacions de taxistes, els que es manifesten són els taxistes.
Però jo pregunto,
no
per què es manifesten a Barcelona? Per què no es manifesten a Madrid?
Bueno,
diferents
perquè aquí
ciutats.
No es pega ningú.
Però ells aquí... es paga a Madrid, no? Pues que bueno, es manifestin
sí,
allà.
Però vull dir que aquí, si venen aquí, ja saben que ningú els hi farà cap agressió.
¿Tú crees que es eso?
No, son ellos los que agreden al pueblo.
Jo, sense entrar massa, perquè tampoc no sé massa, però el programa és opinions, jo dono la meva opinió. Jo penso que si volen una equiparació salarial, haurien de parlar d'equiparació salarial, però també de tot l'altre. Vull dir, clar, jo sé que la Guàrdia Civil no paguen el pis on viuen. Estan en casernes que no paguen res, ni de llum, ni de gas.
No, llum, això sí, eh?
Sí?
Em sembla que l'únic que no paguen és lloguer.
El lloguer. I després, un altre tema important, la Guàrdia Civil es jubilen als 55 anys. Home, tot això són coses... Home, a veure...
Sí, bueno, hi ha una sèrie de funcionaris de risc, bombers i demés, que jubilen més aviat. I els militars també, em sembla.
Militars.
Les feines de risc tenen una jubilació anticipada. Mm.
Doncs, bueno, jo penso que aquí no es diu tot, però vaja, a veure, tampoc ja dic, no em considero jo preparat per discutir.
¿Cuál
una cosa
és el salari
però...
medio, així? De...
Crec que són uns 1.600 euros, alguna així.
Però deia que igual un policia, doncs, un arsaina o un mosso d'esquadra, igual cobrava, no sé si eren uns 400 o 500 euros més, potser.
Sí, sí. Alguna així, sí.
Sí, ja.
Bé, en quant a polítics, a la cita hi van assistir el president de Ciutadans, Albert Rivera, la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, i també el president del Partit Popular, Xavier García.
Bueno, que no falta mai.
Ui, encara ho és, encara. Sí,
sí,
encara
sí,
és,
perquè ha tingut un resultat tan bo que el mantenen.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Es veu que sí. O potser és que no en troben cap més.
Ho ha fet perfecte.
Perquè, clar, si el canvien...
Què pensais?
Han de trobar-ne un altre de millor que ell. I, clar, el millor no el troben.
Què pensais en el Parlament de l'actitud de Ciudadanos, que representa muchos catalanes, no?
Sí, la meitat.
De no cantar els segadors. Con los demás.
Deplorable.
Yo lo encuentro muy, muy de idiotas, vaya. Porque deplorable. Esto es
Una falta de respeto.
Sí, bueno, pero además, es, a ver, no es inteligente.
No.
Porque yo no me puedo creer que los catalanes que los han votado les vaya a gustar esto. Escucha, son catalanes igual que todos los demás catalanes.
Sí, pero ella contestó en unas declaraciones que tampoco cantaba.
No me lo puedo creer.
Bueno, és que és difícil que puguin cantar l'himne d'Espanya perquè no té lletra.
Ja, però és el que va dir en unes declaracions.
Bueno, hi ha lletres.
A mi me chocó. Lo encuentro muy torpe, muy torpe.
De mal gust.
Sí, y torpe para ellos mismos, para su imagen. A mi me parece muy...
A mi aquesta noia, la veritat és que... I em vull posar imparcial... M'ha sabut greu que ella, que és guanyadora, que
sí,
ha guanyat,
sí,
ella, encara que hagi que tenga, de perdre és... per votació aritmètica,
sí,
però que ella no faci un discurs d'investidura, que el pot guanyar o el pot perdre, però demostrarà fent un discurs...
Diu que
bo,
no intentant ni buscar suports, eh?
No, és igual, però, no, no, però fent un discurs, ella mateixa, com a professional
rara
de la política que és... expressa les seves capacitats. Pot ser que no te'l comprin el discurs per una majoria aritmètica al Parlament, però tu has de demostrar que ets el cap de l'oposició, perquè ell és el cap de l'oposició, i has de fer un programa de govern. I de passada, tu, com a professional de la política, ja has deixat marcat que ets una persona que, si un dia guanyen les eleccions, pots exercir de president, perquè tens un programa.
Clar.
Ara aquesta noia, no presentant-se,
no
té programa.
És que no té programa.
No té programa. I el seu discurs, mira, sempre és agressiu. Contra.
Sí.
Mai és a favor.
És la meva opinió, mai m'ha agradat la figura del González Márquez. Però sí que quan va fer la moció de censura al president Suárez, ell va fer un discurs d'estat per guanyar la moció de censura, que li va quedar molt bé. Va demostrar que era un estadista. I què va passar? Al cap d'un any i pico va haver eleccions a Espanya, les va guanyar ell, però ell havia demostrat i havia ensenyat al poble que ell podia ser un estadista perquè tenia un programa. Però la senyora Arrimadas ha tingut una oportunitat d'or per reafirmar-se com a política.
No, hi ha inconsistència.
I l'ha desaprofitat, ho sento.
Però és que ella sempre va en contra, sempre.
És que...
Però en contra no es construeix, i el president de todos los catalanes ha de construir.
Vinga, va, anem acabant amb el tema.
El Partit Ciutadans no té un programa. I, a més, ella, el seu discurs és només aquest, sempre. Els catalans s'han equivocat, no han votat bé, els catalans estan fora de la llei, tot ho fan il·legal, saltar-se la llei, i no surten d'aquí, un altre bucle.
És veritat.
Si
vinga, que sembla una notícia curiosa, però no és curiosa, que és de veritat, eh? Que està al portal VilaWeb. Diu, el TGV inaugura la Castelló, queda aturat amb Rajoy dins i l'avança un tren de Rodalia.
S'ha espatllat?
Diu...
Anda, mira, veus?
Diu que les crítiques a la lentitud i el retard de la línia s'han vist justificades en el viatge inaugural en què hi havia el president espanyol mateix, acompanyat del president de la Generalitat i d'altres alts càrrecs del Consell i del govern espanyol. En el trajecte de València a Castelló, el tren ha quedat aturat una bona estona, fins a 20 minuts, i un tren de Rodalia l'ha acabat avançant.
És que això ha sigut un bulo total. Això del Castellón-Madrid, Madrid-Castellón, ha sigut un bulo...
No. Llavors això que ha posat
no
en evidència el problema d'aquesta infraestructura, que no s'ha optat per construir una nova plataforma per al TGV, sinó que s'ha fet un tercer fil que ha de compartir amb els trens de la Rodalia.
Exactament.
I a una sola de les vies,
que és via doble. I això és el que ha passat avui.
O sigui, però és sempre via València. O sigui, va, Castelló, València i València-Madrid.
Sí.
I no és veritat que hi hagi una línia Castelló-Madrid. És via València.
No. Ha de fer el canvi de sentit a València.
No, i en la majoria de casos els viatgers han de canviar de tren i tot. Han de canviar, perquè jo vaig tenir la paciència de mirar ahir a la web de Renfe i vaig mirar a veure quants trens hi havia a Castelló al Madrid, i sí, hi ha dos, en sembla un a primera hora del matí i un altre a la tarda, que és el mateix tren i no s'ha de canviar, però hi ha cinc o sis trens més que la gent ha de baixar, esperar-se una hora a València, una hora, i després agafar el d'alta velocitat València-Madrid.
Però que no han posat cap intercanviador.
No, que va. Això...
En canvi, aquí a Roda en teníem un que no s'ha fet servir pràcticament mai.
Però és un cas similar, que els interessa, ara sí. Els interessava fer la propaganda i sí. Unes tarifes de 25 euros de Castelló a Madrid, i no sé si ho vau veure als diaris, de tot arreu sí. Estava, no? No? I resulta que la nova línia Castelló a Madrid, ja sí. Veus, però això sí, no és sí. Veritat, és una mentida més, no? Bueno. Això és una Vinga. Mica semblant a el que va passar aquí a Roda, que molta gent d'aquí ja recordarà.
Això va ser la Madalena Álvarez.
Sí, sí, sí.
Parlem de pensions, va, ràpidament. Sí. Què passa amb les pensions?
Pues mira, que només cobren els que són ells, els de més no cobrem.
Com que no cobrem?
Bueno, cobrem, però
si
ja
no
veu...
No digues
I les coses.
No donis idees, tu.
No idees, no, però vull dir, la pujada, jo no, perquè encara no soc jubilada.
Un 0,25%.
Jo, un euro...
Però ja fa uns quants anys que ens apugen un 0,25%.
Llevo 5 anys cobrando pràcticament el mismo.
No, cobres una miqueta menys, perquè a la fer la declaració de renta van suprimir els trams intermitjos i aleshores et surt fiscalment encara pitjor.
O sigui, jo ho veig sempre igual.
És una estafa.
És una estafa perquè hi havia una llei que deia que la pensió s'havia de pujar cada any en funció de l'índex sí. De preus.
I una cosa que es diu Pacto de Toledo, que se l'han passat per l'entrecurs.
Exactament. I un bon dia els senyors del PP van fer un decret d'aquests que es treuen de la màniga a vegades, sí. Dient que, bueno, com que hi havia problemes, però quina culpa tenen els jubilats de que hi hagi problemes? Escolti, ells que van estar cotitzant tota la vida el que se'ls hi va demanar i obligatòriament, però se'ls hi va demanar sí, sí. I van cotitzar, doncs, escolti, ara a l'hora de complir, no diguin que no hi ha diners i que fallen, perquè, escolti, tregui'ls d'on vulgui, però ara vostè ha de complir el que havia promès, esclar.
Home, exactament. Però diuen que viviu molt bé, els jubilats, eh? Que...
Vivimos bien.
Hombre.
Ah, sí.
Sí, la senyora Villalobos...
Sin comentarios.
Va dir que hi havia jubilats que es passaven més anys de la seva vida cobrant la pensió que no pas treballant.
Sí. I ella dona un exemple...
Però aquesta senyora s'ha begut l'enteniment... Aquesta havia sigut vicepresidenta sí. De les Corts Espanyoles, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, el jubilado té que treballar.
Sí, no, no, que hay jubilados que estarán más años cobrando la pensión Uy. Que los que han trabajado.
Ah,
però ho diu ella,
ella diu, escolti, és que els jubilats s'haurien de jubilar als 80 anys, perquè, escolti, jo estic estupenda, no em veu a mi, jo tinc 68 anys, i diu, que no sembla que tingui 68 anys, jo no sé si això era un programa d'humor, però no, ho
jo que penso viure.
Ella ho ha dit, serio, això.
Jo penso viure fins als 126 anys, bueno, i llavors no li donaré la raó a la senyora.
Home, però és que ella no pot estar desgastada, perquè en el com es diu, en el Parlament,
en el Congrés de Diputats...
En el Congrés està jugant el Candy Crush. Clar.
Estava jugant i
el servei el té bé, eh?
I no ha treballat, no s'ha desgastat, diguem, no s'ha desgastat gaire. Sí,
digue-li amb un pobre paleta, amb un pobre...
Vinga, anem a parlar d'altres temes, que ja tenim molt poquet temps. Antoni, de què ens volies parlar, tu?
De què us volia parlar?
Això.
Si no, passo palabra, eh?
Passo palabra.
Vinga, Lourdes, tu te'n recordes del que ens volies sí, parlar? Sí. Vinga, doncs Lourdes, va.
Jo, el passat 11 de desembre, un grupet de legionarios van desfilar per Sanlúcar de Barrameda i, bueno, els seus càntics eren extremadament machistes i de mal gust. I ofensius contra la dona. O sigui, hi ha unes... Lo primer que diuen es que yo prefiero tener un tanque a tener una mujer, porque el tanque va a la guerra y la mujer guerra es. Imagínate, que esta es una floreta. Yo prefiero tener un árbol a tener una mujer, porque el árbol tiene ramas y la mujer es puntos suspensivos. Okay. Cosas así, como prefiero tener un perro porque el perro ladra y la mujer ladrona es. Cosas divertidísimas. Que aquests energúmenos sí, sí. Canten.
M'estic aguantant la risa.
Jo bueno, també, pues que m'estic aguantant solitos, la risa.
Aquests són els que desfilen amb la cabra, no?
Són els que, bueno, té més servei la cabra que ells,
exacte,
no?
Exacte.
També canten allo de Margarita se llama mi amor, no? També.
Sí, pues
no,
mira,
però això no cantaven els legionaris.
Ja han canviat,
no? Cantaven allò de Soy el novio de la muerte.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Però ja han canviat, ja. Ara ja són cants, i m'ha semblat una notícia que dius, mare meva, on arribem,
eh? Menos mal que no saben d'on és Catalunya, que si no...
Sí, això no m'ho dic jo.
Qué fuerte.
Vinga, Cristín.
Pobrecitos, yo quiero hablar de un pueblecito francés, de los Alpes, fronterizo con Italia. Es un pueblecito pequeñito, muy pequeñito. Y hace dos meses que ven bajar de la montaña grupitos de dos, de cuatro, de niños entre 14 y 16 años. Gente de color, van con bambas, con un tejano, y una mantita encima, ¿no? Llegan al pueblo. Entonces, bueno, ahora ya saben que son grupitos que pasan la frontera italiana y entran en Francia de esta manera. Pero es que hay casos, por ejemplo, hay uno que se quedó en la montaña, se le hieló, se le congeló los dos pies. Le tuvieron que cortar los pies. Otro ha sido las manos. Bueno, este pueblecito se ha organizado, y esto es la solidaridad natural, espontánea de la gente. Han hecho un centro donde los reciben, donde les dan ropa, donde hay un médico. Y hay también de noche, hacen unos recorridos, que saben por qué caminos van, una enfermera y el médico. O sea, gente que no duerme sus 8 horas para atender así a niños que están ahí perdidos. Y claro, esto es que tú piensas, pero esto es terrible.
Doncs sí.
És increïble, jo m'he quedat con...
Que és que França va tancar la frontera perquè no entressin.
Pues mira, ahora entra por los Alpes.
Pels Alpes, la ruta
con
de Aníbal,
nieve,
¿eh?
No? Además, no, nunca han visto la nieve, no saben ni lo que es. Sí. Había un chico que lo explicaba. Y se quedan congelados.
Quina tristesa, no saben, clar.
14 años unos.
Sí, sí, sí.
Y ya llevan meses paseando de país a país, de frontera a frontera, unas condiciones impresionantes,
Sí, la gent ha de solucionar els problemes que els polítics no solucionen. Aquí és el tema. I sort de la solidaritat aquesta.
És la solidaritat d'esta gente que los ayuda.
De fet, a Espanya també hi ha institucions d'aquestes a prop de la línia de la Concepció,
claro,
Gibraltar,
claro.
Sí. I per allà a Almeria també hi ha pobles d'aquests que estan, home, no sé si estan tan ben organitzats com a França, però també es cuiden molt d'aquests que entren i, home, almenys els atenen, els acullen i fan el que poden per ells, no?
Lo único que llevan todos es un móvil, eso sí. Y hablan con la madre o con... Porque además muchos se han ido de ahí, de la familia, sin decir nada, Si no dicen nada, se largan,
Tremendo.
És un drama. Sí,
vinga,
sí, un
Antoni,
drama.
Te'n recordes ja de què volies parlar?
Bueno, una de les coses que volia parlar també és les diferències que hi ha entre Espanya i Estats Units, perquè ara, com que hi ha retalls de pressupost a Estats Units, per qüestions polítiques, contra en Trump, doncs el govern americà es paralitza. Es paralitzen els funcionaris que no cobren.
Claro.
Imagineu-vos a Espanya si per una qüestió pressupostària el govern deixés de treballar. Cuidado, això afecta el pagament de pensions, afecta seguretat,
claro.
Tot. Però, i a més, els funcionaris americans poden perdre la feina i el sou. El sou i el lloc de treball.
El lloc de treball, sí.
És que ara s'ha descobert, als Estats Units s'ha descobert que el Donald Trump no tenia cap intenció de sortir president dels Estats Units.
No volia, ell pensava
que no guanyaria.
Exacto.
I per això anava prometent coses d'aquestes que no es poden complir, perquè sabia que no guanyaria. I coi, al final li ha tocat...
Era un desafió per a ell, nada
sí, más. Ell el que volia és sortir als diaris i que la gent el coneixés.
Ja m'explicareu que per una qüestió pressupostària, el govern, no la presidència de govern i tot, sinó tota l'aparell de govern, tot el funcionament de ministeris i tot, patapom, es paralitza perquè no hi ha diners.
No.
Increïble. Vinga, Octavi.
No,
si no jo és
una notícia que em va fer gràcia, que a Noruega s'ha obert un hospital psiquiàtric en el qual no s'utilitzen medicaments, o sigui, prohibits totalment els medicaments. Perquè s'ha descobert que les malalties mentals del cervell no necessiten medicaments, perquè al llarg de la història la gent que té problemes mentals, com que no n'hi ha dos d'iguals, això no facilita per res la investigació. Amb la qual i al final s'ha donat compte de que el que hi ha pues, és ansiolítics, calmants i barbitúrics. Per atontar-los una mica, sí. I que no serveixen absolutament per res. Llavors han descobert que no cal medicaments perquè no fan res els medicaments.
No curen, podem dir no curen.
I empeoran.
I
empeoran.
Han descobert que els malalts mentals el que necessiten és parlar, preguntar-los què volen, què necessiten, què és el que els hi preocupa, què els hi molesta. O sigui, coses que se solucionen parlant, però no amb medicaments, no?
Però hi ha casos que hi ha malalts mentals que tenen una gran violència.
Sí. Bueno, sí, hay que ver, ¿no? Uno por uno.
Però la violència ve a partir de la repressió, perquè els malalts mentals que fan ara, però els tanquen en un manicomi allà amb una gàbia, tancats allà, i clar, això que genera violència, que clar, com que
genera... Sempre s'ha qüestionat, sí, perquè no es coneix el desenvolupament de la malaltia mental.
No, estan al quilòmetre zero, no saben, perquè clar, és que no hi ha dos iguals, perquè el cervell és una massa així que no la pots ni tocar, ni averiguar, ni investigar.
No, va bé aquest tipus d'experiència, saber què surt d'aquí.
Sí, quan hi hagi conclusions, doncs
els països nòrdics...
Però està bé provar-los.
Si no s'experimenta, no se sap.
Sí, sí, els països nòrdics són capdavanters.
Jo crec que tindran resultats.
En provar i investigar, i suposo que si la cosa funciona, s'estendrà a tot arreu.
Doncs vinga, que no tenim més temps, ja ho hem de deixar aquí. Bueno, com sempre, el temps
ens
despedim dels oients.
Nos vamos, entonces.
Sí. Marxem.
Bueno, tampoc no us poseu a plorar, fins dilluns que ve, no?
No, a veure, és que passen tantes coses en una setmana.
Ara estan més tranquils, hem tingut setmanes més agitades.
Sí, però espera.
Bona setmana, adéu.
Bona setmana a tothom.